que era conseguir este acuerdo entre quienes representamos a una immensa majoria.
Hem arribat a les 9:04. Tornem en tota l'actualitat quan siguin les 10.
Més informació a ib3notícies.com.
Amb tu. Xiu Xiu, el programa on parar l'orella, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Dijous toca entrevista Xiu Xiu i el nom d'aquesta setmana és el de Doctor Borja Moreno. Benvingut a Xiu Xiu.
Molt bé, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Molt bé. Has fet una autòpsia avui?
No. No, hoy me ha tocado psiquiatría forense. Hoy he tenido que ver a gente que tenía pues, algún trastorno mental, o se sospechaba que lo tenía, y tenía algún caso pendiente con la justicia.
Ai, Déu meu, ja començam. Necessitàvem entendre tot aquest vocabulari.
Exactament. Borja Moreno Vílchez va néixer a Alacant l'any 1984. És un dels doctors forenses més mediàtics d'Espanya. Des del 2013 ha incorporat l'Institut Forense de Palma, una feina que transmet amb passió a través de les xarxes socials, on té més de 40.000 seguidors, i amb la mateixa passió transmet la seva experiència i també als alumnes de la Facultat de Medicina de la UIB, a la qual és professor de psiquiatria i sexologia forense. La seva especialitat, en el seu llibre Abierto en Canal, relata històries d'un metge forense que l'han marcat a ell i a tota la societat balear.
Borja, en parlarem del contingut d'aquest llibre, amb els casos que tots reconeixem, per desgràcia,
sí.
Però aquí a Xiu Xiu som molt pragmàtics. Per tant, mos agrada començar pel principi.
Vinga.
La nostra primera pregunta és: per on comença una autòpsia? Ara imagina que aquí damunt...
Vamos incluso a irnos un poco atrás. La autopsia en España empieza en el levantamiento de cadáver. Mm. Porque España es de los pocos países del mundo donde un médico, la mano derecha del juez en ciencia, se va al sitio del levantamiento y junto con la policía científica o la judicial realizan el levantamiento. Entonces tú ya ves cosas allí. Tú ves cómo estaba el cuerpo, la posición, puedes medir la temperatura del cadáver, puedes ver heridas, puedes ver objetos. Una botella de lejía, imagínate, en un lado. Eso luego en la autopsia, si no sabías que había una botella de lejía, a veces no es fácil de encontrar.
O sigui, que aquí al manco això ho feim bé.
Sí, sí.
Perquè imagino que és positiu, sí, que un forense vagi...
Sí, claro, le da mucha más seguridad a los casos donde hay una muerte violenta o sospechosa de criminalidad. Y después, ya al día siguiente, porque las autopsias nos hacen por la tarde y por la noche, como en las películas, de 8 a 3 de la tarde, tú te vas a las autopsias y haces la autopsia que te toque o las que te toquen.
És que, clar, nosaltres, allò que sabem de la medicina forense és allò que hem vist a sèries, com per exemple CSI... que ara sona la sintonia, bé, Who Are You, de The Who.
Que està tot limpíssimo, tot nou.
Què ha de realitat en aquest tipus de sèries?
Bueno, lo que tiene de realidad quizás es la publicidad que da, porque todo está, el material está higienizado, está limpio, pero la equipación no es tan nueva como en CSI, ni hay vitrinas acristaladas donde hay gente detrás trabajando en ordenadores de forma incansable. bueno, sí que es real los métodos de autopsia, pero no es real, por ejemplo, lo poco que tardan en sacar conclusiones. Ellos ven el cuerpo y es, este se ha muerto de no sé qué, y tú dices, pero si yo tardo un mes y medio en sacar las conclusiones del mismo caso, porque detrás hay muchas inseguridades, no todo es tan fácil de decir. Tú puedes ver, el otro día lo decía en redes sociales, una mordedura de alguien, pero sacar de esa mordedura que es otro alguien... Tienes que complir moltes normes i encontrar moltes coses detrás perquè funcione.
És molt curiós perquè diuen que d'ençà que se va publicar la sèrie CSI, se van disparar les especialitzacions en medicina forense.
De hecho, los forenses más mayores hablan de una era pre-CSI y post-CSI. Antes del CSI, algunos compañeros, digo mayores de más de 60, les daba vergüenza hablar de su trabajo. Era como, madre mía, estoy yo viendo aquí agresiones sexuales, mujeres violadas... niños que han fallecido, y era como muy violento hablar de esto, pero hoy en día esto es, el otro día me llamaban una, es que es muy sexy hablar de ciencia forense. Bueno, señora, sexy, no sé yo si es el adjetivo, pero bueno.
¿A tu qué te diuen quan dius que ets metge forense?
La eterna pregunta, antes me decían qué joven eres para ser médico forense, ahora ya no me lo dicen. La eterna pregunta es, ¿cuál es el caso más duro que has tenido?
Te lo han de fer. Te lo claro. Podem fer, aquesta pregunta.
A ver, os puedo hablar en genérico. Es que las historias de niños, niñas y adolescentes son muy tristes. Son muy
es
tristes.
Que es un tema delicat.
Sí, es de... Cuando tiene, ya hace poquito yo tuve uno. Entonces, cuando el niño o la niña fallece, es un drama en el levantamiento, o cuando es una agresión sexual a un menor. Cuando les han pasado cosas que no les deberían haber pasado, y hablamos de un país como España, pero esto lo tenemos que extrapolar a cualquier parte del mundo donde pasa mucho más. Entonces, en ese momento, el trabajo te lo tienes que llevar a casa porque la pelota te la llevas. Y luego tienes que seguir, irte a tomar cañas, irte a cenar con los amigos y, bueno, venir a la radio a las 9 y yo esta mañana he tenido ahí... Que yo he salido de la exploración y, tomando café, he dicho, es que no sé si era la hora de comer o no. Porque te cuentan historias muy truculentas. Por eso a mí me gusta mucho, yo lo proyecto, todo esto a mí, venir, hablar con vosotros, contaros la especialidad, incluso por redes sociales, me ayuda mucho a soltar. Uh-huh. Ese es el caso más difícil.
¿Y cómo se relaciona amb sa mort una persona que se dedica a fer feina amb morts? Uh-huh.
Bueno, te dedicas a tener la vida más real, más cerca. Se vive con más intensidad, pero la intensidad no se trata de hacer puenting todos los días o de tirarte de skydive o de lo que sea. Mm. Se trata de que lo que hagas, lo hagas guay con ganas. Por ejemplo, venir aquí hoy. Oye, pues qué guay, pues vengo, me entretengo, o luego darle un abrazo a alguien. Pues se lo das con cariño y de verdad. El otro día falleció el cuñado de un amigo con 47 años, que nada tuvo que ver con medicina forense ni con Baleares. Pues le mandas una cosa bonita, no el descanse en paz y ya está, pues... cierto apego, y le dices, oye, que de verdad que lo siento, tío, que cómo estás, un abrazo. Y hace tiempo que no lo veía, pues te lo agradecen y ya está.
Mira, ara que estem a un moment seriós, aprofitarem per fer aquesta pregunta
eso, no
i després ja mos relaxam. En el teu llibre, Abierto en Canal, menciones un cas que tots recordam malauradament, i és d'Ana Paula, el cas d'Ana Paula, la jove que va ser atropellada a la Ràpita l'any 2019, i és un cas que menciones en el teu llibre amb permís de la família. Com ha estat el procés de reviure aquest cas que a tots mos va conmoure?
Mira, hace poco, porque la semana pasada estuve fent el Camí de Cavalls y me acuerdo que estaba con mi mujer en San Joan, en el 2019. Y justo me llaman, Borja, cuando vengas el lunes tienes este caso. Bueno, vale. Pues voy, lo hice, tal, bueno. Luego los dos años me citaron a juicio, fui al juicio en el penal con un buen amigo juez que ya no está aquí, con Fernando. Y luego vino el tema del libro. Y un amigo juez, otro magistrado de aquí, me dijo, Borja, es un caso muy reconocible, y más en Baleares. O sea, el resto de España, porque ya la mayoría de casos están anonimizados de alguna forma, pero los que están claros con nombre y apellidos, se ha pedido permiso. Y entonces le pedí permiso, bueno, un amigo periodista me dio el teléfono de un familiar que lo conocía, y me dieron el teléfono, les pasé el texto, y les fue una llamada intensa. O sea, de repente te presentas, soy Borja Forense, y ya...
Claro.
Fue duro, y aún lo viví, sí, fue intenso ese día. Entonces les dije, solamente os quiero pasar el texto, lo veis, toda la familia, si no os gusta va todo fuera, y si lo veis bien. Entonces me llamaron, que les gustó mucho encontrar a alguien, una persona relativamente normal, que siguiera tratando a una persona que había perdido la vida como, no como si estuviese viva, pero con un respeto adecuado que se le tiene que tener a una persona que ha fallecido. Entonces, le dio mucho, les gustó. De hecho, vinieron a la presentación, la primera presentación del libro que se hizo, que fue en mayo del año pasado. Imagina. Yo invité a las dos familias que salen en el libro, porque la tercera no es de aquí, de Baleares. Les regalé el libro, estuvieron en la presentación. Y me acuerdo una gine, Elena Jiménez, que se emocionaba de decir, es que no me puedo creer que esta, no sé decirlo, magia, esta sensación, esta vibración de todo esto esté siendo así. Que es traer al mundo de verdad, bajar al mundo tangible, situaciones que suelen estar un poco fuera y que queremos olvidarnos. Y luego me encontré con el padre de Paula en Estren, un día, Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y ya está, y se le saluda y todo maravilloso y son gente estupenda. Mm-hmm. Pero es un caso que yo que quería... que fuese plasmado porque fue un caso complicado. Vosotros ya lo conocéis y no hace falta revivirlo, pero ya sabemos cómo fue y a mí me afectó.
És normal. Per tant, tu dius que intentes relaxar-te, això, transmetent-te a xarxes socials, a tot allò que te passa, curiositats, que és allò que estem fent aquí avui.
Que puedes saltar a l'humor.
Clar. De fet, en el teu Instagram han trobat un acudit d'humor. Què diu així? Vinga, Xavi.
Un funerari diu... Bon dia, tenc una mala notícia.
Que hi ha un cadàver, no?
Bé, i que és un buitre sense ascensor.
És que esto es de hace el día a día, hace muy poco.
D'aquest que t'agrada o no t'agrada?
Però és que són realitats a les que te tienes que enfrentar. Entonces, jo bajé de allí i llegué a Fonat i llegué, veo al funerario, al pobre... Y me dice, Borja, ¿qué? Y digo yo, pero son cosas que pasan, es como si te dicen, pues tienes que ir a entrevistar a no sé quién y no te dando el micro. Pues los forenses también tenemos estas historias, claro. Que el funerario no le haría tanta gracia, de hecho no le hizo tanta gracia. Claro. Dijo, madre mía, tal, no sé qué. No, pues...
Perquè són situacions surrealistes que deus haver viscut tu, Borja.
Sí, sí, i claro...
I més divertides, que,
claro,
que,
es que
en un context tràgic, per desgràcia.
Claro, o sea, que esto pasa, porque no todo... Y no puede ser que todo el día estemos con el drama los que trabajamos en esto, porque los juzgados no son un sitio amable. Los juzgados, salvo el que va a casarse, poco bueno pasa allí. Entonces, claro, si los que trabajamos en el juzgado y en la sala de autopsias no intentamos hacerlo de una forma bonita, es que hablaba con un policía nacional también anteayer, decía, es que yo creo que tenemos un trastorno de estrés postraumático crónico. Claro. Digo, hombre, por la forma de ser, aunque sea, tenemos que tener algo. Aunque yo ya era así antes, ¿eh? Uh-huh. Lo que pasa es que quizás se me ha subido un par de tonos.
¿Cómo eres?
A ver, era un tío excéntrico. Un chaval. Yo cuando era joven, pues yo qué sé, me gustaba ir con pantalones de pinza y mocasines con 11 años al colegio y maletín.
Ostres, bé.
Bueno.
Molt bé.
Eso en los 90, mi vecino no me saludaba, porque era muy raro. Entonces, estas son historias muy antiguas, clásicas, que algunos amigos me lo dicen por ahí, porque yo antes decía, no, la muerte me ha cambiado tal, y mis amigos me dicen, ¿qué te va a cambiar a ti? Tú ya eras así. Lo que pasa es que te ha aumentado un poco de revoluciones.
¿Ves que, de fet, dus un collada, son calaveras?
Sí, es un mala. Yo estoy muy metido en el tema de la meditación, el yoga y la espiritualidad. Esto sí que viene del tema de la muerte. Uh-huh. Y llevaba un mala hindú, un mala de allí, de la India, que me regalaron. Pero encontré este en Tarifa, que es de calaveritas. Y, bueno, me lo compré. Porque estuve de forense, que fue muy mágico también. Estuve un año y medio en Ceuta. Como jefe allí, jefazo, me requirieron, que es un tema también complicado aquello, ¿eh? Y allí, como Ceuta es muy pequeñita y tienes una valla a 3 kilómetros andando, pues a veces lo que volamos es enfrente y te vas a Tarifa, a Conil, que está muy guay, muy bonito. Y me compré esto.
¿Qué vas a ver a Ceuta? ¿Qué te va a impactar?
Mira, cosas que no he visto, como signos de tortura. Aquí, como forense, tienes un tema que es el tema de la tortura. Pero yo aquí no había visto ninguna persona torturada. A lo mejor algún compañero lo había visto. Pero allí en Ceuta tuve, y además de al poco, por el tráfico de personas. Metieron a una persona en un cubículo muy pequeño y estuvo durante, no lo sé, 10-12 horas en una posición incomodísima que le había dejado unas marcas en el cuerpo. Y me lo trajeron para ver y yo dije, ¿pero esto qué es? Mm. Y luego la determinación de la edad de los migrantes no acompañados. Que es una cosa que aquí se hace, ya empieza a hacerse un poco más, pero en Ceuta es... 3 al día, o sea, es pim, pam, por el salto de la valla. Uh-huh. Entonces, bueno, son cosas...
Madre mía.
Sí, sí, pero que yo seguía haciendo lo mismo, o sea, que seguía haciendo luego yéndome por las tardes y haciendo, subiendo, yo así subía mucho porque a Ceuta solo puedes llegar en helicóptero. Entonces yo siempre cogía el helicóptero, ponía la canción de Parque Jurásico. Y todo el mundo, venga, ya estamos, a la Parque Jurásico. Parece el tiranosaurio en África. Entonces lo conviertes en eso y pues tienes que hacer humor, yo qué sé.
Sí, sí, sí. I de fet, veus en Borja Silvestriu, ell sempre du posat en la seva estètica com elements que fan manco dur la seva feina. Per exemple, du polseres de colors, molt d'anells, sí, collars, sí, sí. Vull dir que això forma part una mica de escolfar i feina d'això, sí. El meu ofici, però també tinc aquesta personalitat que compensa una mica aquest dia a dia.
És veritat que te sales un poco de la habitualidad o del mainstreamismo, al menos yo lo diría así, creo que esa palabra no existe, pero bueno, de lo me saldría de lo habitual, pues llevando mis collares, llevando mis porque me gusta ser un individuo, me gusta ser proyectar lo que a mí me apetece. Mi compañero Javier Alarcón con las joyas, otro que tal baila,
¿eh? Y el moco 2.
Bueno, Javierito de la marinera. Entonces, no sé. Entonces, al verlo a él, digo yo, pues a lo mejor tenemos algo que ver los forenses con esto.
Parlamos con Borja Moreno, metge forense, té 40.000 seguidors a xarxes. Avui el tenim aquí perquè mos expliqui curiositats, anècdotes, xiu-xius de la seva feina. Perquè, Borja, clar, tu has mencionat diferents oficis professionals que estan en tu en el dia a dia, policies, jutges, funeràries... quina és la relació que tens en tots aquests oficis, aquests professionals?
A ver, el médico forense, como te comentaba antes, la mano derecha del médico. Los médicos, los médicos del juez. Los jueces son de ciencias. O sea, han estudiado Derecho, entonces de ciencias poco. Entonces necesitan a alguien que les explique un poco la medicina. Entonces te llevar bien con ellos. El otro día, porque uno también es joven y sale, nos fuimos a comer ahí un restaurante y a las 2 de la mañana estábamos en el Sabotage, en el pool dance, bailando como cualquier otro, de una forma fantástica. Entonces nos llevamos muy bien y aparte yo les digo, chicos, vamos a divertirnos un poco que no pasa nada. Luego con los policías nacionales y la Guardia Civil. Tenemos menos contacto porque trabajamos, salvo en los levantamientos con ellos, pero les tenemos mucho respeto, nos quieren mucho, la policía científica y la judicial confían mucho en los forenses. A veces vienen a la sala de autopsia si el caso lo requiere. Y yo me acuerdo, antes incluso nos íbamos a las cenas de Navidad juntos, fíjate. Mm. Incluso con los fiscales nos llegamos a ir a cenar, al karaoke una vez.
Ah, más que son un equipo, imagina't.
Te digo más.
Totalment. I els periodistes? Com tractem els temes? Com t'ho amb els periodistes?
Som periodistes. Causa i solució de tots els problemes.
A lo millor després podem xerrar dels periodistes.
De los periodistes.
Perquè crec que tindrem, bé, una sorpresa per tu.
Venga.
Però com vos duis amb els periodistes?
A ver, con
¿a
los periodistas...
¿A
yo me llevo bien, a nivel personal me llevo bien porque creo que la gente tiene derecho a saber ciertas cosas. Entonces yo siempre que puedo y de forma amable a los periodistas, excepto de casos concretos, que de Borja, de esto que ha pasado, digo, bueno, pues obviamente no te lo puedo decir, que se busquen otras vías. A veces quieren saber demasiada salsa porque hay algunos periodistas que no todos son iguales, pero... me llevo muy bien y siempre me ha llevado muy bien. Porque a mí me gusta mucho lo de comunicar y vosotros lo lleváis en la sangre. Entonces, ¿qué quieres que te diga? Pues esa parte se ve que me lleva con ellos. Me exigen continuamente los periodistas que haga cosas muy mediáticas, sobre todo los de un periódico que no mencionaré. Pero bueno.
Claro, tú ets... La teva especialitat és sexología forense. ¿Qué vol dir això? ¿En qué se centra exactamente?
Mira, la sexología forense incluye la valoración del riesgo en la violencia de género y en las agresiones sexuales. Entonces, el médico forense va al hospital cuando hay una agresión sexual o una violación y junto al ginecólogo o la ginecóloga se toman las muestras. Y nosotros nos las llevamos, investigamos el resultado de esas muestras. Pues hay unos espermatozoides y lo que tenga que haber. Y las heridas que puedan quedar en la víctima. Entonces, eso luego hay que explicarlo en un juicio. El problema es que suele ser un año o dos años después. Esto es la sexología forense, porque no todas las mujeres agredidas sexualmente están igual. De hecho, no hay... aunque voy a decir una cosa que suena un poco raro, ¿eh? No hay violaciones, sino mujeres violadas. O sea, cada mujer es un mundo en una agresión sexual. Entonces hay que estudiarlo de forma individual y esto es lo que estudia la sexología forense. Y aquí a la clase de los alumnos en quinto de medicina, en el quinto curso del grado, se les da, o sea, yo les doy esa formación y no todo en las universidades se da esto.
Una altra cosa positiva que tenim aquí, no?
Que sí.
A s'obrir bé.
Sí, sí, sí.
Què hi ha després de sa mort, si t'ho demanem a tu, que estàs cada dia en contacte amb sa mort?
Pues, obviamente no lo sé. Obviamente no lo sé, pero sí que sé que el cuerpo se rompe, por decirlo de alguna forma, en muy pocos minutos y horas, porque se nos cambia el cuerpo de una forma, el color, la olor, el gesto, la posición, la putrefacción, ¿no? Nos afecta. Entonces, pero es verdad que sí que es difícil ver el alma como una vía que se vaya a ir a otro sitio. Es que solo tenemos 5 sentidos, solo tenemos 5 antenas para percibir todo lo que pasa en la Tierra, que vale, tira que va, pero en el universo con 5 antenas vamos a percibir lo que pase a millones de años luz de aquí, yo creo que no. Entonces, creo que el alma puede ser detectada de alguna forma, pero obviamente no hay herramientas ni antenas aquí. Esto suena un poco a que me estoy yendo de forma muy heavy al más allá. Pero, bueno, quien quiera creer en algo, yo le diría que aquí en este planeta o en este momento no tenemos las herramientas para ver todo. Las palomas ven en 16 colores. Nosotros vemos en 3. Uh-huh. Entonces, pues a lo mejor hay cosas que se pueden oír. La violencia que se impregna en una sala donde han matado a alguien. Esa violencia vibra y cuando tú vas a ese sitio, pues esas casas que no se alquilan, que no se venden porque parece que haya muerto alguien. Yo creo que esas energías en algún momento o en otro sitio pueden haber antenas que sí que lo perciban.
¿Tú has tingut por en algún momento esa teva feina?
No. Porque cuando son cadáveres, no, porque de los muertos no hay que tener miedo. De los vivos, sí. De los vivos, sí. Pero no los vivos que tienen cuestiones judiciales, sino de los vivos que están por ahí por la calle que no se les investiga o no se les ha investigado aún. Pero en el trabajo, no. Yo diría que no.
Amb el pres avui,
no, molt interessant.
Mare meva. Bé, Borja, tu estàs còmodo?
Jo estic molt còmodo, estic molt...
Molt bé.
Molt bé.
Idò, vinga, ara estaràs encara millor.
Què va passar?
Ara ho veurem.
Ràdios, participació.
Si el teu nadó comença el cicle 03 al curs 2026-2027, és el moment de triar centre. Enguany, com a gran novetat, també poden sol·licitar plaça els infants en naixement previst per al 2026. Pots triar fins a 10 centres i fer tot el procés de manera telemàtica, del 13 al 21 d'abril. Informa-te'n a www.caip.es. Govern de les Illes Balears.
Sobrepasar una leyenda como Samuel Eto'o y entrar en la historia de ese gran club, gran equipo.
Història del Mallorca!
Dimarts, torna el Pirata, torna l'emoció del millor futbol professional a IB3 Ràdio.
A les 5 del capvespre segueix en l'equip d'Esports 3 en joc tot el que passi a la prèvia, durant i després del Reial Mallorca-València Club de Futbol.
Amb les millors seccions i l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
I des de les 9, seguiment del partit de futbol sala, Noia Portura Apòstoli, Illes Balears, Palma Futsal.
Dimarts de gols i espectacle a IB3 Ràdio i al YouTube d'Esports IB3.
I que repiqui l'escapada de la seu!
Notícia d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
Xiu, xiu. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body. When it drops, ooh, I can't.
can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it. So don't stop. And under the lights, when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine.
Continuem a Xiu-Xiu amb Borja Moreno, amb Forense. Ha estat una conversa molt interessant, a la qual li han demanat quina és la seva relació amb els professionals que te trobes a un cas obert, Borja?
Lo que les gusta, eh?
Han dit policies.
Sí, sí.
Qui més? Qui més
jueces,
te trobes?
Jueces, fiscales i els periodistes.
Periodistes! I veig que tens una bona relació tu amb els periodistes, o no?
Sí,
perquè,
sí, sí, sí.
Bé, presenta... Bé, no, te presentaré jo.
Venga.
Toni Rigo!
Hola!
Com estem?
Molt bé. Ara aquí ja de relats, ja en aquesta hora.
Ja te veus, ja. Guillermo Esteban, m'he vingut així, així.
Gràcies.
Cap de successos...
Jo no estic tan relaxat com ell, perquè no estic acostumat a fer això, però bueno.
En Guillermo Esteban és cap de successos de l'última hora. Bé, en Toni, el coneixeu de sobres, director dels Tindies. Hi ha bona relació, confirmam.
Sí, sí.
Forenses, periodistes.
De hecho, es que de ellos surge mucho del triunfo que yo he tenido en redes y del hashtag Forensexy. O sea, Guillermo, cuando llevaba aparato...
¿Quién, tú o yo?
Tú.
Ah, vale. Todos.
Vino un día al IML porque yo dije, tengo un estudio sobre agresiones sexuales en Mallorca.
Cuenta la verdad. Lo enviaste a todos los medios.
Lo envié a todos
los medios.
Y solo
te hice caso yo.
Y no me iba a picar Guillermo,
claro,
¿no?
Exacto. Y entonces ahí hicimos una buenísima relación que me llevó a sus padres a Tanzania de viaje.
¿Ah,
este año.
¿Sí?
Bueno, bueno.
¿Qué dios?
Sí.
¿Qué bueno?
Sí.
Esto ya es.
Bueno, sí. Porque, Guillermo, ¿tú te interesa molt lo que esa información que te en Borja normalmente?
Sí.
Como periodista.
Fet, casi cada día les clic.
Pero yo le digo, Guillermo, que no.
Borja, ¿quién está de guardia?
Llévame a cenar. Guillermo, llévame a cenar.
Borja, ¿qué ha pasado?
¿Qué ha pasado?
Borja, hay un muerto.
Y yo le prohibí llamadas a la hora de la siesta, porque antes me llamaba a las 4 de la tarde. Y,
claro, y tú a partir de las 4 y media ya te fiques al spa.
Claro. Claro. No, la siesta todavía.
Siesta y spa.
¿Y esa rutina, Borja? Feina, feoreta, spa, sopar, dormir...
Quan tu tens spa, jo tinc el cortisol a dalt de tot.
Se mandan fotos y yo les mando fotos de mi.
Mentre comences 5 dies, en Borja és a spa, tothom ho necessita.
No todos los días, ¿eh? No sé si va a poder hacer ahora.
Día que... sí, día también.
Pero ¿Avui?
¿Avui qué?
No, hoy ha sido clase de body combat, que soy un fan acérrimo, llevo más de 20 años haciendo body combat.
¿Y el body combat qué es?
Pegar al aire.
Necesito un desestresado de cualquier manera.
Sí, oye, es verdad, ¿eh?
¿Y avui qué queda por sopa?
¿Avui queda por sopa?
Han tenido que venir a por mí.
Por eso l'heu vengut a cercar. Y le intentaré traer información a aquest sopa.
Pues siempre, no, siempre.
Les contaré alguna cosa, pero quiero contar cómo fue Toni cuando nos conocimos. Que yo iba con mi pijama de esqueleto, vino a mi casa a hacerme una entrevista.
D'això fa molt d'anys, eh? Que estàvem, Inés, en els 5 dies fa 8
sí,
anys.
Sí, quan van començar.
I a mi van dir, has d'anar a fer una entrevista a un forense, tal, nom Borja i anava a casa.
I tu quan t'imaginaves un forense?
Jo m'imaginava un forense.
Un senyor.
Una americana, una camilla, un traje...
Un senyor mayor, calvo y gordo. Perdón, porque hay
alguno. No, perquè ha de tot.
Ha de tot.
Ha de tot, tant de tot, que va obrir la porta amb Borja, que anava amb un pijama d'aquests que duen cremallera per darrere, i que quan sí. T'ha de pujar i baixar, una
el
coa...
El Minion,
no? No, el de cebra.
Ah, era una cebra.
Vale.
I quan el vaig veure vaig pensar... No és real?
No, te'l pares, creu-ho.
On estàs, forense? Hola, senyor, on estàs, forense? I era ell.
Clar, tot això en sa càmera, imagina, tu sabies que venia una càmera...
Sí, però llegaron antes o jo no sé, que és que a veces llega muy pronto la gente a tu casa.
Però preguntes, que s'entrevista se va fer amb el pijama o...?
No, me canvié, le dije, perdona, poneos cómodos, un vasito de agua, yo me cambio rápidamente y ya está.
De cintura cap avall duies la cebra i de cintura cap a dalt...
Segurament.
Bé, ara, Borja, te sotmetrem a un joc. Has de desmentir o has de dir si és realitat o mentida allò que te direm. Seràs encarregat en Jordi, vinga.
És vera que ja han sortit algunes cosetes, però bé, ara seran més titulars.
És que han de desmentir moltes coses, perquè el CSI ha fet molt de mal.
Sí.
De quines sèries mos poden fiar? En tens alguna...?
Jo te diria de la sèrie de pel·lícules de Saw.
Sé de? Que és perdona?
Saw. Sou.
Sau. Ah, sí. Sau, en anglès mal entès. Sau, sau, sau dos.
Això vol dir que ja existeix un muñaco que escandalitza la gent i la tortura dins habitacions en secret.
És que se ve que tenen un assessor de heridas i en una autòpsia que sale, creo que és en la 4, hasta los sonidos.
Jo vaig haver de sortir del cinema per aquesta pel·lícula.
Sí, prenar classes d'anglès.
Que podeu comprovar que entre Antoni Rigo i jo hi ha molt de confiança. Mantes, perquè no t'entenia, ell mantes i m'ha fet de traductor. Bé, idò, vinga, mito o realitat?
Vinga, quan un forense arriba a una escena del crim, el primer que crida és tothom aturat, que ningú toqui res.
Aquesta és bona.
És verdad... No, és mentira, perquè tot el mundo lo ha tocado ya todo.
Ya no vale la pena.
De hecho, Borja, perdona que te moleste o que te interrumpa, yo recuerdo un caso en Santa Ponsa que encontraron a un ahogado y había tocado el ahogado todo el mundo.
No, no, y que llegas allí andado,
huellas... Te molestó.
Claro que me molesté.
Ah, però clar, li varen intentar salvar, supos que és per això que el varen tocar, no?
No, hay veces que tú dices, mira, no hace falta que pasarais por allí y tal, pero bueno... Hemos dicho preguntas cortas.
Vale, sí, d'acord. D'acord, d'acord. Idò, mentida.
Sí.
Mentida.
Mentida.
Les autòpsies només se fan quan hi ha la sospita d'un crim.
Sí. Una sospecha de crimen. Sí, sí. Sospechosa de criminalidad, se dice, es la frase que dice. Ah. Però sí.
Wow.
Ho han dit malament, Jordi.
Ho han dit malament.
El sospitosa de criminalitat.
Això és.
Això va escriure-nos.
Lo que dice la ley, eh?
Vinga, un forense no sempre pot arribar a saber les causes d'una mort.
Cierto, se llama autopsia blanca. Y es cuando tú, con la autopsia que haces, le dices al juez, descarto que haya violencia o intervención de un tercero, pero este señor o señora, yo no sé de qué se ha muerto.
I passa quan, per exemple, la persona fa molt de temps que ha mort? Que se complica saber què ha passat?
Sí, principalmente se va más... Cuanto más tiempo ha pasado, más difícil encontrar una causa. Pero cuanto más mayor se hace el forense, más autopsias blancas hace. Porque ya pierde un poco el miedo, ¿no? A decir...
No sé què ha passat.
Claro.
¿Tú aún tienes miedo?
Yo estoy ahí.
Estàs envoltat de periodistes.
Sí, sí, com se nota que hi ha periodistes que mos fan la feina avui.
En aquesta taula hi ha 5 periodistes.
I un forense. I en Borja li queda una setmana i mitja per fer-ho quasi que també.
Ja ha hablado de su libro, ¿no?
Sí, ya hemos hablado de mi libro.
Claro, porque venía a hablar de tu libro.
Oye, se presenta otra vez la semana que viene en el Col·legi de Balears.
Ja en el Col·legi de Metges de les Illes Balears, la presentació de llibre abierto en canal de Borja Moreno.
Vinga, seguim.
Sí, claro, por favor.
A una escena del crim sempre hi ha silenci absolut quan arribes forense. Tothom el mira, expectant.
Sí, durante unos minutos, pero sí soy yo por cómo voy. ¿Qué este señor? ¿Dónde va?
O sigui, no per la feina, sinó per com vas, vol dir. Però també que és com impressionant, no?
No, però bromas aparte. És verdad que cuando llega el forense hay cierta expectación porque no solemos ser muy puntuales, porque si te llaman de cala ratllada y tienes que llegar, todos vivimos en Palma, salvo una forense que vive en Felanich, pero que ahora no está. Entonces llega y todo el mundo dice, bueno, a ver... Què va a fer? Però bueno, sacamos el termòmetre i poco más.
I això abans s'enllaça amb la següent, que és que la frase que més utilitzau és ja sé el que ha passat aquí.
Eso es lo de CSI. Ahí está el daño de CSI. Que desde el momento en el que lo ven, cuando a mí me llega un policía y me dice no, te llaman, esto es se ha muerto de un infarto. Y le digo yo, pues hombre, si usted sabe de qué se ha muerto, ¿para qué voy a ir yo? Digo, no, es lo que dice... Ah, digo, vale, pues entonces vamos a hacer las cosas bien.
I aquí enllaçam un altre pic en la següent, que és només toca el braç del cos, es forense se gira i diu, hora de la mort, fa exactament 3 hores i 15 minuts.
15 minuts, no? Sí, no. Mentiríssima. De hecho, no. Lo tenemos que hacer introduciendo un termómetro por vía rectal o haciendo un cortecito en el hígado, clavándolo y viendo la temperatura interna del cuerpo. Y entonces ahí ya el forense se vuelve y dice... Han pasado...
Però se pot saber amb exactitud, més o manco,
sí,
això?
Sí, però...
O sigui, minutatge i tot.
No. Bueno, quartos de hora, sí.
Wow.
Hay una tabla que te lo dice, hay un normograma que tenemos, que sí, una tabla, tú metes la temperatura que hace fuera y la temperatura del cadáver y te calcula, sí, sí.
M'encanta, Borja, perquè parla d'unes coses en total naturalitat que tots estem aquí amb els ulls oberts, eh? Xerrareu d'això, no, topa?
como
yo creo muertos. Que lo bueno que tiene Borja es que es muy, muy abierto y aparte que es muy cercano también. Es decir, sí, que claro, no es la figura típica del forense que piensas que está en la sala oscura haciendo autopsias y tal y que es súper hermético.
Pues,
¿sabes? Que, afortunadamente, es cercano a los periodistas.
Que sí.
Hay otros que ni nos miran.
Sí, pero porque yo creo que el derecho a saber de la gente es necesario, estrictamente necesario. Es un derecho. Otra cosa es que haya gente que informe de otras formas. Mm. Pero las nuevas generaciones de los forenses que vienen, o sea, forenses trans, forenses intersexuales, forenses de muchas formas, no binarios, todo esto está en los médicos, estudiantes de medicina, y en el Cuerpo Nacional de Médicos Forenses ya los tenemos. Uh-huh. Así que si yo les parezco raro, no se
preparen. Bé, estem molt, molt contents que aquest sector vagi evolucionant per bé i gràcies per compartir-ho d'aquesta forma que fas tu, Borja Moreno. Gràcies per haver vengut avui.
A vosotros. Xiu.
I Toni Rigó i Guillermo Esteban, gràcies per passar a saludar.
Faltaria més.
Bona nau ara a sopar, no?
Sí,
a tots tres.
Espero que paguin Borja.
A què?
Home, ens has fet sopar tard avui, Borja.
I ja que van tant de llibres...
Que pagui, ah? Que pagui, no?
Ah, pues, sí. Bueno, sí, tu, claro. Ja lo tienes. Tu ja lo
¿Cuántas
tienes,
ediciones llevas?
Dos.
Ah, vale. Dues edicions,
dos,
està molt
no,
bé.
Està mal.
Està molt bé. Bé, doncs, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Ho diu molt, companys. Gràcies. Borja, gràcies.
Tres ràdios, diversitat. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3. De dilluns a divendres, a la una del migdia.
Converses tan agraïdes que han tingut avui aquí amb en Borja Moreno, la visita dels companys Toni Rigo i Guillermo Esteban. En Xavi Olivemos ha partit, no li hem pogut dir adéu,
no he
pensat. Bé, adéu, Xavi, se n'ha anat
avui. I jo me canviaré de cadira perquè ara tenim una distància un poc rara.
Sí, per favor, vine més a propet. Però qui no està a propet és en Joan Francesc Barceló. Joan Francesc, bon vespre, per on pares?
Com estàu, xiu-xiu, xarel·les?
Que mos agrada que mos xeruïs així.
Has dit que estic en fora. Has dit que estic en fora i no ho saps?
A veure que tu com mai dius on ets. Fora? Ho deixam aquí.
Sí, clar, ens mos entenem. En qualsevol cas, he escoltat atentament aquesta entrevista que heu fet amb Borja Moreno i realment ha portat molta llum sobre un costat una miqueta més fosc de l'ésser humà. I no sé si vosaltres sou d'aquests que segueixen aquestes sèries basades en crims reals que ara s'han fet realment molt exitoses. No sé si vosaltres sou seguidors d'aquest tipus de programació.
Jo no massa. A mi m'agrada més les de metges, fixa't. M'agrada més les que ja són
metges.
Sí, tipo, ja són dins l'hospital.
Tipus Hospital Central.
Hospital Central.
Anatomia de Grey.
Anatomia de Grey.
Però que moren o no moren?
Bueno, n'hi ha que sí, n'hi ha que no. Com...
Com la vida mateixa.
La vida mateixa.
Però t'agrada més quan mor el pacient o quan no mor? Perquè, clar, és a dir, t'agrada més allò més fosc...
Depèn de com se porti.
Més trist...
No, a mi m'agrada que se salvin, jo. Happy ending, sempre.
Sí?
Sí, sí.
I Nines?
Jo vaig estar una època enganxada en el True Crime, amb Mària Negra en concret... per favor, podeu recuperar els capítols en podcast a Ivetes Ràdio i a la carta de televisió Memòria Negra. I, però ara no, ara com més gran me faig, més poruga me torna, però a veure que en Borja avui mos ha donat una lliçó de naturalitat i naturalitzar aquestes coses, per tant, de lo millor me torna a enganxar.
És a dir, que han de naturalitzar sa mort, consideres?
Home, sí. És que m'ho no parlen poc de sa mort. De sa mort natural. Perquè
sa mort
a veure
està
que en
tan present
ha parlat
com...
de coses molt crues, com són crims, per exemple, o fins i tot ha parlat de tortures, mare meva.
Sa mort està tan present com sa pròpia vida. Ara allò que m'estic trobant enmig del carrer es viu. No sé què nom, com estàs?
Tanta sort. Hola, què tal? Me nom Pablo.
Hola, Pablo.
Confirmam que estàs viu en aquest moment.
En teoria sí, sí.
Pablo, estan demanant a la gent, ara començàvem, vol saber si vosaltres sou seguidors o no d'aquestes sèries una miqueta més turbulents, més fosques, on sa mort apareix, fins i tot aquestes sèries basades, o documentals, sèries documentals basades a... Sí, ho has dit, True Crime. Què?
Sí,
ets seguidor?
Sí, 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 m'encanten. Crec que són un bon entreteniment. I, a més, quan...
Ho estàs dient mentre passa un cotxe de policia en les llums enceses. Esperen que no sigui precisament per cap cas relacionat amb això, no? Cap possible futur episodi. Per què des que t'agrada?
No, perquè si estan, a més, basats en fets reals i de més, crec que és molt interessant, que aprens. I, bueno, perquè tens molt de pics quan ets a Mallorca, veus puestos que te sonen, que coneixes, i això m'agrada. M'agrada veure el que ha passat.
Però xerrem clar, som un morbosos,
moment,
per favor.
Un moment, sí, sí, de moment, un moment. Pablo, Pablo, m'has dit. Sí. M'estàs confirmant que t'agrada fer rutes per Mallorca en els llocs on han passat episodis tràgics? És això? Confirmant?
No. Que m'agrada
veure... Hi ha aquells que visiten llocs de punts d'interès turístic? Tu visites on has vist episodis de crims?
No, exactament. Sinó que si veig un puesto que ha mort qualcú i dic, ah, pues ja sé on és, a la plaça Espanya o tal, m'és molt més familiar que veure una sèrie americana.
Estàs dient això?
Bueno, no faig rutes, no faig, perquè crec que no n'hi ha, però...
Jo ho evitaria, és a dir, realment, vosaltres passatgeríeu per allà on heu vist que hi ha hagut un episodi així, fosc, Inés, Jordi? Perquè en Pablo m'està sorprenent.
Home, si és un carreró fosc...
A veure, un free tour no faria, però...
Me pareix interessantíssim.
Però un passejar no, aposta no, però si he de passar i pas, que vol que t'ho digui?
També ja ha posat exemple a plaça Espanya, vull dir jo, a plaça Espanya hi aniré.
És que han de passar sí o sí. Bé, jo no, però...
Exacte, què ha passat a plaça d'Espanya? Ha estat recent, això, que ha passat
moltes
cap episodi?
Moltes coses passen allà.
Ah, no, que jo sàpiga. Bueno, va morir una lota, no?, en el Müller.
Ai.
Se va suïcidar. Però, bueno, n'hi ha molt de...
Intentàvem que aquesta secció fos un poc més humorística.
Ah, jo què sé, no ho sabia.
Però, no, passa
res. Vale. Bueno, pues no sé.
Sí, és informació, és divulgació.
Sí, espera. A plaça d'Espanya passen moltes coses. I a l'intermodal també passen moltes coses rares. I...
Què ha passat a la secció?
No demanis, Joan Francesc.
Violacions, drogues...
Ja, hi ha moviment.
Se n'està...
Sí, nosaltres també...
S'està desvirtuant aquesta secció avui.
En credibilitat. Però en qualsevol cas, Pablo, ara passatges per aquí en cap motiu relacionat amb un episodi fos despassat, que hagis vist aquesta sèrie?
No, de fet m'he d'anar perquè si no sí que la víctima seré jo. Si no, ja a casa meva.
Ella riu, eh? Però és cert, això?
No vol
fer declaracions. Bé, doncs deixem anar amb el vostre camí. Moltes gràcies. Ja ho veus, eh? Realment aquí hi ha seguidors d'aquest tipus de sèries i fins i tot d'en Pablo. No sé si vos ha sorprès aquestes declaracions que acaba de fer de visitar llocs concrets on han passat
massa
episodis fots i que s'ha informat.
Massa morbós,
ja, massa, no?
Sí.
Jo ho trob.
Tu, Jordi,
no
com opines?
De...
No ho sé, a mi me sorprèn, perquè aquí a Balears tampoc hi ha llocs massa famosos, no?, perquè hagin passat crims o coses així. És que això és més... És americà, això. Són coses americanes.
És que els americans tenen s'ocupa de tot.
Bé, és a dir, ara els americans tenen s'ocupa de tot, sí. Quan, Inés, mos comentaves que precisament seguies amb atenció una sèrie molt nostrada.
Sí, Memòria Negra, però... És a dir, es depèn de com se transmeti la informació, no? Una cosa és el morbo mal fet i és molt, molt bo, morbo que va oferir sensibilitats de familiars, etc etc. I després és la informació de, mira, va passar això, això, amb testimonis objectius, no?
Sí, sí. Si vols, ara seguim demanant a la gent d'esquerrer.
Vinga, a veure com pensen.
Hola, bien.
A veure, estem demanant a la gent que mos trobem de manera atzarosa per esquerrer si sou seguidors de sèries que estan basades en episodis tràgics, en crims o altres escenes fosques de, que mostren això, aquest costat de l'ésser humà. No sé si mos està mantenent. D'allò que s'anomena normalment el true crime.
No, la verdad que no. No veo mucho de este tipo de series. Pero sí que me llama la atención ver podcasts que hablan de crímenes, por ejemplo, asesinos en serie y todo eso.
Home, sí. Es ahora estás escoltando, de fet. Dus un auricular, no sé si estabas escoltando un podcast relacionado con eso.
No, estaba ahora viendo TikTok, pero sí, es interesante ver
casi, casi.
Sobre todo los asesinos en serie y cosas de la vida real. Más que fantasía en general.
Ahora está de moda, eso.
Está
de
muy de moda. De gente.
Com així, però? Per això, per entendre, no, dius? Per entendre
sí.
A què, exactament?
No sé, què passa por su mente. Es da curiosidad saber lo que pasa por la mente de alguien que hace cierto tipo de cosas.
Clar. Però no sé si això te genera després una certa por, una certa desconfiança. Ara has optat per atendre-me. No has tingut por, però no sé si això, conèixer aquests fets, després fa que t'enllunyis de desconeguts, com per exemple ara jo, o, no ho sé, vas més confiat i pentura consideres que tens més informació i sabries venir una escena complicada.
Pues no me ha pasado por la mente, la verdad. Yo escucho lo que hace, por ejemplo, Ted Bundy, y después no voy por la calle y pienso que la gente es un asesino en serie ni nada de eso.
Uf, sap noms, que esto es lógico. No sé qui és en Ted Bundy. No sé si vull saber, també te dic.
¿Es un podcast?
Sí, o sea, hay bastantes podcasts que hablan sobre este tipo de cosas.
¿Y es en inglés aquest podcast que mos comentes?
Sí, hay en inglés y en español. Yo a veces me salen en el TikTok de gente que hace TikToks hablando de esto y luego te recomiendan su podcast.
D'acord.
Y lo puedes escuchar en Spotify, YouTube.
En Ted Bundy, sí, en Jordi sí que sabia qui era. Un assassí en sèrie.
Sí, sí, sí.
És molt famós, sabeu.
Mm. Sí, perquè era un guaperas, un tio així...
Va ser un assassí en sèrie dels anys 70.
Germot. Jordi mos ha dit que era un guaperas.
Sí, vull dir que no era, era un tio que feia pinta de... No feia pinta d'assassí, no? I per això...
En Ted Bundy, creus que allò que vas escoltar té cap tipus d'informació relacionada un poc amb el seu aspecte físic? És a dir, que la gent te la millor podia desconfiar d'aquest assassí en sèrie que mos comentaves, en Ted Bundy?
No me acuerdo muy bien del aspecto físico de Ted Bundy, pero es verdad que sobre todo chicas jóvenes muchas veces idolatran a asesinos en serie porque son guapos en TikTok y todo eso, es curioso.
Ah, mira. Jordi, és a dir, en certa manera, ves les teves. Sí, sí. I de moltes gràcies que tinguis sort de transitant per la nit de Palma. Jo seguiré també transitant, si vos sembla. No sé...
No voles sortir en el personal.
Jo no dormiré bé avui vespre, ja vos ho dic.
Trobau, per què?
Home, després de xerrar de tot això, me fa por, Joan Francesc.
Ja. I quan vegis a qualcú massa atractiu, sospita. Això és el que ens estan dient ara.
també.
Tanta sort que no tenim aquest aspecte, el manco jo, de ser tan atractiu. Seguim llavors aquesta ruta, si vos sembla. Estàvem comentant que, efectivament, per allò que mos diuen, sí que hi ha molt de seguidors d'aquest tipus de gènere i s'està posant molt de moda, també a través de les xarxes, el consum a través de les xarxes, que no sé si en Jordi, per exemple, en Ted Bundy, també l'havia seguit per xarxes o...
Jo a ell no l'he seguit per xarxes, especialment.
Ja és mort, aquesta...
No el segueixes com a creador de continguts,
claro, no? No el segueixes a Instagram, però...
No, però bueno, el seu si capítol, la seva informació...
Sí, te surten cosetes. També hi ha aquesta sèrie d'en Ryan Murphy, que és Monstres, que te...
Ah,
que
sí, jo la vaig veure.
En Jeffrey Dahmer i tota aquesta
que
gent.
Eren un fills multimilionaris que varen matar son pare i sa mare.
Aquesta és una altra, veus? Hi ha diferents temporades, tens en Jeffrey Dahmer, aquesta.
I en el judici varen alegar maltracte, però mai se va sabre, Joan Francesc. Que jo crec que aquest tipus de casos són... Són, bàsicament és intriga, no? De saber què passa, com acaba, com investiguen. També és un món que la gent desconeix profundament, desconeixem profundament, per això avui hem tingut avui en Borja Moreno en nosaltres, el forense.
Exactament.
Clar, m'ho genera molta curiositat.
A veure, si per aquí també solen ser això, receptius a continguts relacionats amb crims reals que estan tan de moda ara.
Sí, 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 totalment. Som superfans d'en Carles Porta.
Ah, veus?
Sí, veiem, bueno, veiem crims. Avui veurem... El...
Què te diuen per aquí darrere? És a dir, hi ha una persona, hi ha una espècie de fantasma, no?, que no vol sortir de cap manera, però que t'està fent d'apuntadora.
Ah,
què t'estava dient?
Ah, no, el que m'estava dient és que Memòria Negra, nosaltres que
molt bé, molt bé.
Que és un predecessor de tot això.
Exacte,
que estava d'abans. I que s'han copiat molt a Memòria Negra.
Considerau que en Carles Porta, que l'has anomenat, està inspirat en Memòria Negra?
Totalment, totalment.
Jo crec que aquí s'està...
La música i tot, eh?
I ve tret sempre sí, sí, sí. Per davant, clar que sí.
La forma de contar, la música, tot, tot.
Molt
tot.
Bé. Sí, sí, això sí. Ho estàs dient ara perquè has vist el micròfon i l'apuntadora t'ho ha dit? No, 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 o és un tema que ho xerrat a casa?
Ho hem xerrat moltes vegades.
Sèrio?
En sèrio. Que tenim aquí uns pioneros de la Memòria Negra.
Però clar, això és bo o dolent?
És ben vora, això.
Perquè és a dir, que siguem pioners en recopilar episodis foscs del passat, no sé si és un tema que han de celebrar, perquè potser vol dir que els tenim més presents.
No, varen sobre...
Els episodis foscs presents és bo o és dolent?
Tenir-los presents jo crec que és bo, per intentar que no succeeixin una altra vegada. Però, a més, això succeirà sempre. Però... Aquí hi ha hagut una forma de contar-los que s'ha copiat. Això està clar.
S'ha copiat.
Escrim el va fer ja Carles Porta, tal vegada.
Haurem de xerrar amb en Carles Porta, Inés. Sí. És a dir, un dia, si vols, el telefones des de xiu-xiu i a veure que mos explica si se va inspirar o no.
Li demanarem,
Memòria Negra,
li demanarem.
Que nosaltres dèiem que sí, perquè els telespectadors d'IV3 diuen que sí.
Home, perquè va venir abans. M'arriba abans.
Ja està. Inés, veig que ho tens claríssim,
Jo sempre defensaré llavors... la nostra, Joan Francesc.
Molt bé, molt bé. Tirant cap a casa, no?
Home,
clar. No es va inspirar. S'ho ha copiat.
S'ho ha copiat. Claríssimament. Carles Porta. Jo crec que aquest àudio li pot arribar a qualque moment.
Sí.
Esperem arribar.
Vale, sí.
Te demanam explicacions. En Carles Porta tantes vegades ha demanat explicacions a tanta gent que ell doni explicacions.
Exactament, sí.
I vàrem anar...
Ara s'està animant la cosa. La puntadora també vol entrar.
La posició de Carles Porta a Barcelona, que són fans,
Ah, una cosa no lleva salt.
No.
Molt bé, molt bé. Però, i de per què genera tanta expectació, tant d'interès, aquest tipus de continguts?
El morbo, això ven.
Tu deies que estava bé, en qualsevol cas. Està bé, no?
Està bé, i que no torni a succeir, tal, no sé, però...
Que a les portes diu allò que s'imita tantes vegades de posar llum a la foscor, no?
Sí, exactament. Sí.
No, per tant, que això és així. Posar una mica
de llum a la foscor, clar.
Sobre els temes foscos. Poden dir més adjectius, si voleu. No, però és això.
Exactament, sí, sí.
Que ho apres mirant aquests continguts de manera tan atenta?
Pues, que no
te'n... Fieu en ser humà?
No massa, però també que no te'n sortiràs, eh? Si tu penses que faràs el crim perfecte, no, això...
Que sempre t'apleguen, sempre.
Veus? Ara diré una cosa, que és que la meva Lota també és molt seguidora. Jo no m'acaben de convèncer aquests continguts, però la meva Lota sí que és molt seguidora. I, exacte, sempre diu que ho varen fer de malament, tots aquests, no?
No se pot fer bé.
Mai.
Això pot fer bé. No, no, no ho estàveu prenent nota i dient... O sigui, qualque dia ens trobàvem en aquesta situació, ja m'ha pres molt gràcies en aquests capítols.
Que a vegades ho mires i dius, però per què vas fer
molt gran, que qui ho ha fet bé no ho sabem.
No? Bé, Joan Francesc, no, no hem de... Està bé, està bé enviar missatge de que sempre t'apleguen. Mos quedem amb això.
Oh, que se pot aprendre molt. Ah, no, aquest no, eh? No,
aquest no,
no és per aprendre, no és per aprendre.
Gràcies, Joan.
Mai, en qualsevol cas, mai està ben fet, això que dèiem, no. Faltaria.
Clar que no.
Moltes gràcies.
Joan Francesc, espero que tornis a casa teva sense por, al manco, avui.
Ara no les tenen totes, eh? Bé, però el telèfon no arriba.
D'acord, vinga, envia'm un WhatsApp si has arribat bé.
Abraçada.
Adéu, adéu. Jordi Suárez, mos veiem demà.
Molt bé, demà.
Mos sentim demà, en tot vostre, si mos ho permeteu. Hem arribat en el xiu-xiu número 366. Adéu, adéu.
I has festejat d'un temps amb el festejat d'ara?
Molt diferent.
Ui! Ui!